Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'una de les... dels fenomen, que és tot l'any el fenomen, però... I sobretot a Catalunya. Quan parlem de Catalunya estem parlant de possiblement el líder indiscutible de tot Espanya, no? Parlem de les ocupacions, en aquest cas, eh? No sé si el prop del 45, no sé si fins i tot arribaria al 50% de les ocupacions que es fan a tot Espanya són a Catalunya, però ja comparant Espanya com amb altres països del nostre voltant de la Unió Europea, com França, com Itàlia, per exemple, les ocupacions tenen un tracte molt diferent, molt diferent. Tant a França com a Itàlia, la desocupació pràcticament és immediata, a més, fins i tot de penes de presó. Què passa? I sobretot quan arriba aquesta època, on les ocupacions doncs, són com un carmelet perquè moltes vivendes queden també buides. Com està la situació en aquest cas? Parlem amb el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el senyor Enrique Vendrell. Enrique, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Gràcies, molt bé, gràcies per atendre'ns. Per què a Espanya la llei està laxa amb les ocupacions, tan permissiva? Perquè crec que és així, que és permissiva en aquest cas.
No és que la llei sigui permissiva en si mateixa, sinó és la manera d'interpretar-la o d'aplicar-la, no? És evident que l'ocupació és un delicte i està tipificat en el Codi Penal, però el que no s'està fent és exercir totes les potestats judicials en el sentit de que la delinqüència, quan es tracta d'aquest tipus de delicte, que és la usurpació de la propietat, doncs no es persegueix des del punt de vista de l'exercici de la jurisdicció penal, ni tampoc des de les administracions públiques, perquè s'estan evitant actuacions que la policia té o que els mitjans de seguretat doncs, tenen en funció d'una interpretació que s'està fent de la vulnerabilitat o de l'aplicació de la vulnerabilitat de les persones ocupants. No? Llavors, el que no es pot fer en cap cas, ni aquí ni en qualsevol altre país d'Europa, aquí s'està fent, en el sentit que, a pesar de que s'està delinquint per ocupar una propietat que no és de l'ocupant, sinó del titular corresponent,
sí.
Pues, aquí s'està, d'alguna manera, permetent, en base a que bueno, és millor que s'ocupi una propietat d'un particular que la persona o les persones que s'estan, diguem, permetent aquesta actuació absolutament delictiva, doncs es quedin sense un sostre. A pesar de que aquesta responsabilitat de que totes les persones puguin accedir a un habitatge, doncs és una responsabilitat de les administracions públiques, no dels particulars propietaris que han sigut perjudicats per aquestes ocupacions.
Sí que és veritat que hi ha famílies vulnerables, però això no tenim cap mena de dubte i no és una qüestió de les famílies vulnerables, sinó és una qüestió del sistema que s'aprofita, de la gent que s'aprofita d'aquesta situació, com ho explicaves ara mateix, que hi ha el percentatge de cares han augmentat i els instruments legals possiblement caldria ajustar-los, no?, per diferenciar una cosa de l'altra.
És evident que hi ha persones vulnerables, això ningú pot discutir. Ho pot discutir ningú, però no s'està enfrontant aquest dret de propietat amb el dret de les persones vulnerables a un habitatge digne. No? No, s'està equivocant, el missatge no és aquest. El dret de les persones a un habitatge digne té que ser, en tot cas, restituït o protegit per part de les administracions que tenen les competències corresponents promovent els habitatges socials i bueno, les ubicacions corresponents. El que no pot fer ningú és cometre un delicte aprofitant que bueno, jo vull un habitatge, llavors, si no me'l donen, me l'agafo. I moltes vegades ni el demanen als serveis socials. Simplement, doncs, és un modus vivendi. També és cert que hi ha, i això és molt important, que hi ha unes organitzacions, que nosaltres diem mafioses perquè estan s'estan organitzant per delinquir, que s'estan aprofitant d'aquestes altres persones que poden necessitar aquests habitatges, i el que fan és negoci. O sigui, proporcionen un habitatge, agafen-lo a la propietat, després li venen les claus a aquestes persones que suposadament doncs, poden tenir una necessitat en un moment donat, i aquest és el seu modus vivendi. I, de fet, és el que està passant. La major part de les ocupacions delinqüencials que diem nosaltres, és a dir, ocupació sense cap títol per fer-ho, doncs s'estan produint en base a aquestes organitzacions mafioses que s'estan lucrant. I, evidentment, doncs, amb el vistiplau de les administracions públiques, perquè no estan actuant ni estan promovent els mitjans necessaris per evitar que això continuï passant. I a Catalunya, doncs, és la meca...
I això t'anava a preguntar jo, per què Catalunya és la meca de les ocupacions? Per què és la meitat, pràcticament, no sé si arriba al 50%, però és igual, anem per aquí, 40 i pico. Sí. Per què passa aquí a Catalunya?
Home, les 7.000 ocupacions que s'han produït l'any passat a Catalunya, alguna cosa vol dir, no? Si són 4 vegades més que Madrid, o 3 vegades més que Andalusia, doncs, evidentment, alguna cosa que estem fent aquí a Catalunya que no passa en altres territoris, no?, de l'Estat. S'estan promovent, ho hem de dir amb claretat, regulacions que surten de l'administració pública, me'n refereixo del govern, sobretot ara ja, últimament, del propi Parlament, que estan reconeixent l'ocupació sense títol com un mitjà per accedir a la...
A l'habitatge, sí.
Llavors, si hi ha normes que permeten que això doncs doni dret als ocupants a exigir que el propietari li doni una alternativa residencial a l'ocupant, a pesar de que li ha ocupat per la via de fet la propietat, òbviament estem dient ocupant. Ocupa quan abans, perquè el propietari ocupado té que donar una alternativa, una solució.
Sí, estic entenent que si jo tinc una casa, me l'ocupen, una de les meves solucions seria oferir-li a aquests ocupants una alternativa d'habitatge.
Exactament. Quan ets un gran tenidor. Un tenidor és el que té 10 habitatges o més, no?
Entenc. És igual, m'ocuparia en una altra propietat que també és meva. Vull dir, seria... Canviar una cosa per l'altra, seria.
Sí. I el fet és que estan ocupant habitatges no de grans tenidors, exclusivament, com s'està tractant de dir, perquè no és veritat, que en qualsevol cas el delicte és el mateix, sigui propietari un gran tenidor o sigui un petit propietari, el que s'està fent és ocupant habitatges, siguin de qui sigui. No es discrimina. I en qualsevol cas, insisteixo, que no justifica l'ocupació el fet que ho facin amb un gran tenidor, perquè és un delicte exactament igual. O sigui, estem parlant del dret de la propietat, però estem parlant d'un estat de dret. I aquí tenim una estructura jurídica i legal que permet i que dona tutela judicial a tot aquest que ha sigut afectat o perjudicat per una vulneració d'un dret que ha fet un altre envers a tu, no? Pues bé, doncs estem saltant aquests principis absolutament imperatius de la nostra societat occidental, i és molt perillós. Si nosaltres permetem que qualsevol es pugui prendre una decisió per la seva banda vulnerant a l'estat de dret, amb això també ho podem fer amb una altra cosa, no? Tenim dret a no pagar els impostos, suposo jo, no? Perquè si no em va
clar,
bé,
perquè
no tinc
si t'ocupes la casa, qui
econòmica, doncs no pago.
Qui paga la llum i l'aigua? Perquè això ho ha de pagar el propietari igualment, o...?
Sí, aquesta és una altra lastimosa situació. El propietari que té el seu pis donades d'alta de l'aigua i la llum, doncs, òbviament, si hi ha una ocupació, el que no pot fer és tallar l'aigua i la llum, perquè això s'interpreta com un possible delicte de coaccions.
El que pot fer és no pagar-les, en tot cas. Ah, doncs no la pago.
Sí,
en tot cas ja...
Però l'embargaran amb ell, no l'embargaran a l'ocupació.
Ja. És espectacular, això.
Sí, és una situació absolutament rocambolesca. Si tens que continuar pagant l'aigua i la llum, tens que donar-li permetre aquesta, bueno, a permetre suportar aquesta ocupació, tens que anar als tribunals, tens que anar a l'Estat, òbviament, els diners per fer les accions oportunes, i si no et donen la tutela judicial en el sentit de que hi hagi una medida cautelar immediata, doncs pots estar litigant 3 anys, els que siguin, fins que recuperes una altra vegada el teu habitatge.
Mare meva. I veient tot això i tenint tot això, i amb això acabem, sobre la taula, hi ha moviments per intentar ajustar tots aquests mecanismes legals i que no sigui tan... Bueno, no sigui humiliant, perquè em sembla una humiliació, bàsicament partint d'aquí, no? I una impotència davant d'això importantíssima.
És tremenda. Sí, hi ha iniciatives legislatives que hem promogut des d'aquí de Catalunya a través de col·legis de l'advocacia, els col·legis d'administradors de finques i altres institucions perquè es faci una sèrie de modificacions legals en el sentit que no quedi cap dubte que quan es produeix aquesta situació en 24 a 48 hores el jutjat pugui prendre la decisió o tingui que prendre la decisió de si l'ocupant no acredita tenir un títol per mantenir aquesta possessió en 24 a 48 hores es tingui que marxar, estigui llançat per part de la policia judicial. Això és el que passa en el resto dels països d'Europa. I això és el que s'està fent, per això. El fenomen d'ocupació és incomprensible fora d'aquí d'Espanya. Per què? Pues perquè hi ha aquestes mesures cautelars que permeten la restitució de la possessió al titular legítim. Ningú té dubte que si s'agafa un lladre dins del cotxe d'un tercer, la policia el deté i comprova que ha sigut robat, sí. Té dubte que la policia l'agafa, el treu i el porta, doncs, òbviament, a la comissaria i el jutge decidirà. O sigui, immediatament. Bueno, pues si això passa amb un cotxe que és una propietat aliena i evident, no?, que tots tenim, doncs, com és possible que en el cas d'una propietat immobiliària les mesures no siguin aquestes, no?
Doncs, senyor Enrique Vendrell, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A contrari, a vosaltres, per aquesta inquietud tan important. Gràcies.